Per això també nosaltres, d'ençà del dia que ho vam escoltar, no parem de pregar per vosaltres i de demanar que sigueu omplerts del coneixement de la seva voluntat en tota saviesa i intel·ligència espiritual, a fi que camineu d'una manera digna del Senyor, complaent-lo en tot, fructificant en tota obra bona i creixent en el coneixement de Déu, enfortits en tota força, segons el poder de la seva glòria, per a tota perseverança i longanimitat, amb alegria donant gràcies al Pare que ens ha capacitat per participar de l'herència dels sants en la llum. Ell ens alliberà de la potestat de la tenebra i ens traslladà al regne del fill del seu amor, en qui tenim la redempció per mitjà de la seva sang, la remissió dels pecats. La setmana passada vam començar amb aquesta sèrie sobre la carta de Pau als Colossens. I vam estar mirant una miqueta del tema d'una carta, no? Sembla evident que és una carta, però avui en dia no escrivim cartes. O potser de forma digital, enviem algun correu electrònic, però aquests tipus de cartes que després també valen la pena per guardar i col·leccionar i ja no escrivim. És una cosa del passat. I una cosa per gent que té molt de temps, no? Potser avui en dia encara escrivim cartes llargues, però són potser pel patxa reial, no? Dels reis de l'Orient. Potser són les cartes més llargues que alguns que celebren això escriuen. Però potser de la mateixa manera que alguns pensen sobre l'activitat o la pràctica d'escriure cartes, potser penseu igual sobre el tema d'avui, la pregària. És una cosa que es feia especialment al passat. Sí, jo em recordo, la meva àvia era una dona de pregària, diuen. Sí, al passat la gent escrivia pregàries, pregava pregàries, però també tenim, per exemple, el llibret Pregàries de gent de fa uns quants segles. Pregàries. I inclús si estem convençuts de pregar, ens trobem al final del dia i pensem, ui, no he tingut el temps per pregar. Ai, això de pregar, potser just abans de dinar, però passat temps en pregar. Qui té temps per això? Sí, la meva àvia tenia temps per això. O potser penses llavors en pregar com exactament aquest llistat que entregues pel dia de Nadal o el teu aniversari amb molts desitjos. Potser queda clar que hi ha una necessitat que parlem sobre la pregària avui. Pau ens vol ensenyar, no, Crist, a través del text de Pau, aquí ens vol ensenyar a pregar. I llavors, la carta de Pau als Colossens és una carta que té com a propòsit de mostrar com Crist és tot en el creixement espiritual de l'Església. ¿Vale? I una de les eines principals és justament la pregària. I aquí trobem Pau en pregària. Continua la seva pregària que ha començat la setmana passada. Bueno, ell no, nosaltres vam començar a llegir aquest passatge la setmana passada. I avui el trobem també aquí davant de Déu en pregària. I els tres punts de la predicació són, el títol és La preocupació de Pau. Li porta a la pregària, primer de tot. Segon, es centra en la vida espiritual i, en tercer lloc, l'expressa de forma audaç. Vale? Primer punt. Què fa Pau? Pau diu, per tant, i què vol dir que per tant Pau acaba de donar gràcies pel fruit de l'Evangeli enmig dels Colossens. Vides marcades per esperança que es manifesta en fe en Crist Jesús i amor cap a tots els sants. Evidència de l'obra de Déu per mitjà de l'Evangeli enmig d'aquesta església. Pau dona gràcies i diu després, per tant, Epafras, el pastor que hem vist, el plantador d'aquesta església, va anar caminant cap a la presó de, o no sé com, a la presó de Pau, on estava el Pau, i va donar un informe. També amb certes preocupacions, però la primera cosa que fan és donar gràcies a Déu per la seva obra. Ara bé, Pau té també una preocupació. I aquesta preocupació, aquesta controvèrsia, aquesta cosa que està passant a Colossens és de naturalesa teològica. Però molt bé, no?, si tens en Pau, potser, no, segurament el més gran teòleg de la història del cristianisme. Per què fa Pau? Mira, què respondria? No, Pau, abans d'escriure res, abans de solucionar res, prega. Immediatament. Sense fer res més, prega. que em feia recordar també d'una cita que he fet servir la setmana passada, John Bunyan, no? Pots fer més coses després d'haver pregat, però fins que hagis pregat no pots fer res més sinó pregar. Això és el que Pau fa. Pau prega immediatament. Des del moment que van sentir això, aquestes coses, començar a pregar. Quantes vegades intentem solucionar tots nosaltres mateixos? Fins que tot està en un liu i clamem i diem, Déu, ajuda'ns. A vegades passava amb el meu fill. Aquestes setmanes volia posar aigua, però jo havia de fregar tot el terra. Per què no has vingut a demanar-me ajut? Ho volia fer sol, deia. Ai, però són petits éssers humans, com nosaltres. Ho volem fer tot sol. Quan amics i altres estan en un caos i dius, per què no has vingut a demanar ajut? No sóc més llest que tu, però junts segurament som més llestos que sols. La pregària és una cosa que només fem en situacions d'urgència, en quan ja no hi ha més remei, o és el nostre reflex espiritual, com amb el Pau? Corrie ten Boom preguntava, la pregària és el teu volant o la roda de recanvi? És una bona pregunta. I per Pau és segurament el seu volant. Abans d'escriure res, abans de ni entrar en qualsevol tema teològic, prega immediatament. Això és el que fa Pau. I nosaltres també hauríem de fer això. Hauríem de saber que només Déu sap tot i Déu pot fer totes les coses. Portem tot sempre immediatament en pregària a Déu. Ara mateix també. Si no t'agrada aquesta predicació, prega. Si em veus cansat, prega per mi. Si tu estàs cansat, prega. Per què no? Pensar sobre pregar és una altra cosa que pregar. Pregueu. Per què no? Pau prega també de forma contínua. Pau prega contínuament. I allà es mostra que Pau es preocupa genuïnament per aquests colossens. Quantes vegades diem, ah, sí, pregaré per tu. I tres dies després deies, oh, sí, anava a pregar per aquesta persona. I pregues, i dius, deure espiritual fet, he pregat. Pau no, Pau prega, Pau i Timoteu preguen contínuament. Es mostra el seu afecte i amor, la seva preocupació real per aquests colossens. Pregar contínuament. Però molt més que això, si Pau prega contínuament, és perquè Déu escolta contínuament. Si no, no té sentit pregar contínuament. Ens agrada molt xerar, no? Després farem un dinar mensual i estarem xerant bona estona. I no passaré. És una gran benedicció poder compartir històries, explicar les nostres vides, les nostres preocupacions, escoltar, però també, especialment, ser escoltat per altres. Ens podem passar hores i hores a sobre taula xerant. Déu escolta millor, fins i tot millor que el teu amic no mira el seu mòbil quan estàs parlant. Déu escolta sempre i et coneix. Sempre disposat a escoltar de veritat. Pregar és vessar el cor davant de Déu. Una i altra vegada. I és una expressió de tenir comunió amb Déu, tal com quan nosaltres parlem i estem experimentant aquesta comunió. És d'aquesta manera també posar-lo amb Déu, davant de Déu. Preguem contínuament. Una i altra vegada. Es diuen que bons amics o parelles s'acostumen a acabar les frases de l'altre, no? No és perquè tenen alguna connexió màgica, és perquè sempre diem les mateixes coses. Llavors, si ja he dit això mil cops, la Evelyn ja sap com acaba aquesta frase. Generalment és això. Déu sap tot abans de que les paraules surten de les nostres boques. Sap tot. Ell ens pot escoltar i podem venir cada vegada amb la mateixa història perquè d'aquesta manera la pregària ens mostra que Déu és en control, que ell ens escolta. El tercer punt, dins del primer punt, és que Pau prega de forma intensa, està suplicant. Pau prega amb un gran sentit de necessitat. La paraula aquí, demanar, no és quan demanis un pa en el forn de pa, sinó la persona que està fora del pa demanant una persona que està passant. És suplicar, com un captaire amb un home ric. Suplicar. Pau està suplicant pels colossens davant de Déu. Té un gran sentit de necessitat, de dependència. Pau, ho he dit, és un gran teòleg. Podria haver donat la resposta teològica al problema que tenien allà, bam, així. Però ell sap que la necessitat és espiritual, que és molt més gran que alguna resposta teorètica, teòrica. I Pau sap, jo no puc canviar els cors d'aquesta gent. Jo no els puc donar aquest creixement espiritual, puc escriure 1.000 llibres, però no. Llavors què fa Pau? Pau prega perquè sent aquesta necessitat. Església, si nosaltres sentíssim aquesta necessitat pel creixement de la nostra església, el creixement espiritual, estaria molt més com l'apòstol Pau agenollat, demanant a Déu que ens ajudés, que ens ajudi. Sentim aquesta necessitat? A vegades quan demanem motius de pregària, no? Pensem, sí, bueno, ja que estem aquí, també podríem pregar per això. O per això, bueno, si ja estem i si no et fa res, potser també... Però preguem amb necessitat? Estic en gran necessitat? Al llarg d'aquesta setmana estava lluitant amb aquest text i al moment pensava, mira, és que jo no us vull dir res. És Déu que us vol dir coses. Llavors, Déu, sisplau, ajuda'm. Hem d'arribar al punt en què reconeixem la nostra dependència de Déu i dir, Déu, si tu no ho fas, ningú ho farà. I si tu no ho fas, si tu mateix no m'ensenyis aquest text i si tu després, per mitjà del teu esperat, no prediquis, serà un monòleg ben avorrit o potser interessant però molt inútil. Reconeixem la nostra dependència en Déu? Hi ha una història, un exemple que el passat ja ha fet servir. Ja fa molt, crec que s'ubica en el passat també, com les cartes i les pregàries, d'un pastor en un poble, els carrers així de, com es diu, hi ha bordins, d'aquestes pedres, de surt a casa a fer una volta perquè necessita una mica d'aire, el pastor. No li surt la predicació, hi ha temes, conflictes a l'església i fa una volta. I es troba un membre de la congregació, un pedrador, no?, que està fent allà al carrer, posant pedres. I el pastor li diu, a vegades m'agradaria poder canviar de feina amb tu. Perquè tu al final del dia veus el que has fet i pots tornar a casa i... I el pedrador li diu, potser hauries de fer la teva feina més com jo. Agenollat i cada vegada un pas enrere. Agenollat i cada vegada un pas enrere. És això la pregària. És una mostra, una expressió de gran dependència en Déu. Tu ho has de fer, Déu. I després també fer un pas enrere i deixar que Déu ho faci. Pau prega d'aquesta manera i la pregunta és com nosaltres preguem. Espero que al llarg d'aquesta predicació anem descobrint la nostra gran necessitat i la nostra gran dependència i que això canviï la manera en què pregarem. Segon punt és que la seva pregària es centra en la vida espiritual dels colossens. Pau no prega, aquí no demana pels la logística d'aquesta església, les finances, coses que tots s'haurien de posar en pregària. Per la seva més gran preocupació és una altra ordre. I la nostra també. Pau prega per la vida espiritual, per l'espiritualitat. I l'espiritualitat no és una cosa que no és poc concreta o no pràctica. No, no, no. L'espiritualitat és literalment la vida de cada dia amb els recursos que només l'Esperit Sant pot donar. Vale? Pau està parlant de coneixement, saviesa i intel·ligència. O enteniment, discerniment. Paraules que reapareixen unes quantes vegades en aquesta epístola. És bàsicament, Pau es preocupa per com aquesta gent pensa i com viuen amb coherència, llavors. Pau vol que Déu els canvia la seva forma de pensar, de mirar el món i de viure, llavors, també. Aquí trobem un bon exemple d'espiritualitat bíblica. Espiritualitat no és sentir veus tota l'estona que diuen que hagis de fer. Espiritualitat no és grans emocions i sentiments de transcendència o el que sigui. Espiritualitat bíblica és obediència. és viure segons la voluntat de Déu i saber com llavors aplicar la voluntat de Déu. Pau està parlant d'aquestes coses. Pau diu, omple'ls amb la teva voluntat. On trobarem aquesta voluntat? La Bíblia. Ara diràs, sí, Guido, però clar, la Bíblia va ser escrita fa 2.000 anys i en aquest moment encara no teníem la política d'esquerra, què sé, encara no hi havia avortiments, encara no teníem altres temes ètics complicades, encara no teníem certes ideologies que... No estic de tot segur si encara no hi havia totes aquestes coses, d'alguna manera o altra, però Pau llavors també demana per saviesa i enteniment espiritual. Pau diu que necessitem recursos que Déu només pot donar i ho dona per mitjà del seu Esperit Sant. Que ens doni saviesa, principis generals, però que l'Esperit Sant dona, que ens ajudi a viure bé, a viure segons la voluntat de Déu també, quan això no és gens evident. I no sé si ja comenceu a sentir una més gran necessitat de pregar, però jo sí, perquè no és gens fàcil viure com un creient el dia d'avui en la nostra societat. Pau demana per enteniment, discerniment, que vol dir literalment poder separar coses, analitzar, entendre la realitat espiritual darrere de les coses. Quan jo llegeixo les notícies aquesta setmana sobre plans d'educació, clar, jo començo a pregar, dic, Déu, dona'm enteniment, a veure la realitat espiritual darrere d'aquestes coses i llavors com actuar a la llum de la teva paraula enmig d'aquesta societat. Pau prega per això. Coneixement per la vida de cada dia i perquè aquest coneixement afecti les vides concretes i reals, cal que l'Esperit Sant faci la seva obra. Jo sento ara ja una mica més de sentit, necessitat. Jo tinc més necessitat ara mateix. I espero vosaltres també, perquè això ens farà agenollar i suplicar a Déu que ens ajudi, que ens ensenyi per mitjà de la seva paraula, el seu Esperit Sant. Ara arribem a... Això era el contingut de la seva pregària. Llavors, omples amb la teva voluntat acompanyat amb aquesta saviesa i enteniment, discerniment espiritual. I ara arribem al primer propòsit. El propòsit perquè caminin vides dignes del Senyor. Ja hem vist en la primera part el Senyor a qui refereix a Jesús. Vides dignes de Jesús. Les mateixes paraules de coneixement, de saviesa, d'intel·ligència, d'enteniment, surten unes quantes vegades també a l'Antic Testament. Pau, de fet, fa referències tota l'estona a l'Antic Testament, però ja que no vull fer predicacions molt més llargues que 30 minuts, no les mencionaré. Si després teniu ganes de parlar més d'això, m'agrada molt xerrar sobre això, llavors podem parlar. Però una de les instàncies que segurament coneixeu és en Isaïes. Quin capítol? Algú està parlant del futur rei que vindrà. Isaïes 11. I sortirà un brot a la soca de Jessé i un plançó brotarà de les seves arrels. I l'esperit de Javé restarà sobre ell. L'esperit de saviesa i d'intel·ligència, l'esperit de consell i de poder, l'esperit de coneixement i de temor de Javé. El propòsit de tot això no és que la gent sigui gent coneguda com gent espiritual, gent que sàpiga viure tan bé. Mira, no. Sinó que visquin com Crist. Que la vida de Crist es formi dintre les seves vides. I si és aquí, està parlant de Jesús. Jesús que coneixia la llei molt millor que qualsevol erudit i fariseu i entès en el seu temps. Que coneixien la llei de Déu de memòria, però no sabien com aplicar aquesta llei. No entenien l'esperit de la llei. Jesús sí, Jesús és l'encarnació d'aquesta vida, de la vida segons la voluntat de Déu, en gran dependència del seu Pare. La propòsit és que visquem vides com Jesús. I això no és, no sé si aquí també, això era un hype, però a Bèlgica jo portava, quan tenia 15 anys, una pulsera amb quatre lletres, What would Jesus do? No? Què faria Jesús? Perdona, molt bona pregunta, per cert. Què faria Jesús? Però intentar imitar-lo en els teus propis esforços, això és totalment inútil. Per això necessitem aquesta obra espiritual, l'Esperit Sant que forma Crist en nosaltres. I per això ens hem d'agenollar i demanar que Déu ho faci. Perquè com part d'aquesta gran família comencem a mostrar aquests trets familiars de Crist, del seu caràcter. Dóna'ns, Déu, aquest enteniment i saviesa per mitjà del teu esperit. Fes-nos més com Crist. El segon propòsit, el propòsit més gran, diu, és per complaure'l en tot. La nostra tendència natural és complaure'ns en nosaltres mateixos. Si comencem a pensar i a mirar els criteris per les decisions que fem, segurament ben alt en aquesta llista de criteris està com rebré, trobaré el meu plaer. Com afecta el meu plaer, això? Ai, potser jo sóc l'únic i ara m'estic aquí exposant com... Però és veritat, molt sovint és així. Però el propòsit de les coses que Pau demana és justament perquè això canviï i que visquem les nostres vides amb el propòsit de complaure a Crist mateix en totes les coses. No només en així perquè anem a l'església els diumenges. No, en totes les coses. I com saber complaure'l en tot? Per què no demanem més santedat? Per què no demanem que Déu ens doni més la imatge de Crist en nosaltres? Pau ens explica quatre maneres en què llavors podem viure vides que complauen a Crist i que són dignes d'ell. Pau diu, i fa servir paraules que també sortien a la primera part, ho sento molt, parla de produir fruit i créixer. Dues paraules que sortien abans. Hem vist la setmana passada que Jesús és un nou inici. Déu va crear el món i el va crear molt bé. I després de la caiguda tot es va fer malbé. I la distància còsmica entre Déu i l'ésser humà, i Jesús va venir en el seu propi cos a la creu, ens va reconciliar amb Déu. I la seva resurrecció és res menys que l'inici de la nova creació. Un nou principi. Quan Adam, quan Déu va crear l'ésser humà, es va crear, diu Gènesis 1:26, mascle i femella. I després els va dir, aneu i multipliqueu-vos, creixeu i que produeu fruit. Ompliu la terra amb la meva imatge. L'Evangeli ha fet justament això. L'Evangeli s'ha escampat per tot arreu. Arreu del món ha anat, estan produint imatges de Crist. I ara hi ha un nou principi. Ara aquestes vides mateixes han de començar a produir aquest fruit. Bones obres. Com a conseqüència de la salvació en Crist. Bones obres d'edificació de la seva església, de missió, de sortir d'aquí i proclamar aquest evangeli. Bones obres de viure en obediència a Déu com a part de la seva nova creació. Creixent en comunió amb Déu mateix. Abans de la caiguda, l'ésser humà vivia en plena i dolça comunió amb Déu, hem dit. I ara, un dels fruits aquests, una de les maneres que vivim vides dignes de Crist, és aprendre a viure en comunió amb Déu tal com Crist viu en comunió amb el seu Pare. Coses que no podem fer nosaltres mateixos, però per això Pau prega, li demana a l'Esperit Sant. I la pregària mateixa és com una resposta. La pregària mateixa és una resposta a aquestes coses. Perquè quan comencem a pregar, què estem fent? Estem entrant en comunió a Déu. I demanem justament aquestes coses. El tercer d'aquestes maneres és que Pau demana que els Colossens siguin enfortits. I parlo d'una manera, enfortits amb tota força segons el poder de la teva glòria perquè sortiu d'aquí i proclameu i feu miracles. No, perquè persevereu i tingueu paciència. No necessitem res menys que tot el poder de Déu per poder perseverar i ser pacients. La nostra versió fa servir la paraula longanimitat, que és paciència, que és no enfadar-nos molt ràpidament. Jo soc un expert en impaciència. Però Déu és pacient i bondadós. Cantem aquestes coses, no? Si Déu és tan pacient amb nosaltres, aprenem a ser pacients els uns amb els altres i per això necessitem que Déu ens doni el seu poder per ser pacient. És difícil ser pacient. Esperant al Senyor, vol dir. Déu, el teu temps és el millor temps. No la meva agenda, sinó la teva agenda. Perseverar és continuar la vida de fe enmig de circumstàncies molt difícils. Perdona, quan estava estudiant aquest text, m'adonava que hauria de pregar aquesta pregària cada dia. Déu, no necessito la teva força per poder perseverar. I no només jo, però els meus germans i germanes de l'Església necessiten res menys que això enmig de les seves situacions. Dóna'ls per mitjà del teu Esperit Sant aquest poder, segons la teva glòria, aquest poder de poder ser pacient i d'esperar, de perseverar. L'últim punt, o l'últim d'aquestes quatre maneres, és una vida agraïda, donant gràcies amb alegria al Pare. Pau no està parlant aquí d'una pregària d'acció de gràcies. Pau està parlant d'acció de gràcies en el sentit jueu. I tots ara entenem què vol dir això perquè hem passat 3 mesos en els salms d'acció de gràcies. Què fa un hebreu, un jueu, quan dona gràcies? No diu, ah, gràcies Déu per això. Diu, beneït siguis Déu, el Senyor, el creador de l'univers. Quan prega pel menjar, el qui alimenta els afamats. És lluança. És la seva identitat. És una identitat de plena dependència de Déu. I per què? Pau aquí fa referència de nou a l'Antic Testament i fa referència a l'Èxode. Déu que allibera i que rescata, Déu que redimeix, Déu que capacita, o millor dit, que declara dignes o suficients. Pels israelites, recordar, que era un dels propòsits de llegir i cantar salms, recordar, era molt important. Si llegeixes Deuteronomi 6, no? Has de recordar quan t'aixeques, quan te'n vas a dormir, quan surts a casa, quan entres a casa, quan cada any, cada mes, cada setmana, cada dia, o has d'ensenyar als teus fills, forma part de la seva identitat, una identitat de donar gràcies a Déu per la seva obra de salvació. Per què? Perquè som el poble que som gràcies a la salvació de Déu. Gràcies que ens ha alliberat d'Èxode. Hem cantat aquest salm tots els dies. Donem gràcies al Senyor perquè la seva misericòrdia dura per sempre. Què? Estàvem en cadenes, estàvem en la foscor, estàvem, etcètera, etcètera. I Déu ens va alliberar. El poble d'Israel era un poble indigne, insuficient, tal com aquests colossens. Eren esclaus, sense identitat. Estaven en el realme de foscor, sota l'opressió d'un faraó cruel. I Déu els va alliberar. I el desert els va capacitar. Els va dir a un grup d'esclaus, a partir d'ara sou la meva possessió tresorada, el meu tresor preciós. Sou la meva nació santa, el meu realme, el sacerdoci reial. Sou el meu poble, jo el vostre Déu. Perquè proclameu aquestes coses, que Pere després repeteix al Nou Testament. Déu els va fer dignes i els va donar, com aquí el text de Colossens, els va fer participar en una herència. Els va donar una terra, un futur, una esperança. Una terra amb camps que no havia cultivat, amb cases que no havien construït, perquè anessin a viure en l'abundància que Déu mateix anava a proveir. I llavors podien, caminant, no que ho deien, però podien, i havien de caminar amb accions de gràcies, perseverant i amb paciència anar cap a aquesta herència perquè Déu els havia fet dignes per participar d'això, de viure d'aquesta abundància. Colossens, Pau diu, sou insuficients, com sempre heu pensat. Però Déu us ha fet suficients, dignes. Ell té tots els recursos, us ha donat tot això. Us ha alliberat de la foscor, l'esclavitud, el pecat. I us ha portat, traslladat, de reialme. Potser ara mateix no un reialme que es manifesta de forma física, però ara pertanyem al regne del fill estimat de Déu, que és Jesús. Ell és el nostre rei, i és un bon rei que governa les nostres vides. Érem esclaus de pecar, però ell ens ha redimit per mitjà de la sang de Jesús, la remissió dels pecats. Per tant, en cada circumstància podem recordar això i donar gràcies a Déu, perquè Déu ja ens ha donat tot, ens ha donat aquest futur. No depèn de coses particulars de cada dia, que són importants, però Déu ens ha donat un futur gloriós. En Crist hem rebut esperança i un futur. I tot i estar potser en un camí pel desert, cap a aquesta herència, ens promet enfortir-nos en poder diví per perseverar i ser pacients. El tercer punt, i aniré acabant amb aquest punt, és que Pau, i amb això anem a mirar tot el text de nou, però no serà tan llarg, Pau expressa tot amb gran audàcia. Pau no demana una miqueta de coneixement, no? Dones una miqueta de coneixement. Hi ha una controvèrsia entre els pessimistes i optimistes, no? De si el got està mig ple o mig buit. En aquest cas estarien tots d'acord que aquest got del qual Pau està parlant està ple fins desbordar. Omple'ls amb la teva voluntat. No dona'ls una miqueta, dona'ls molt. Amb una miqueta de saviesa, no, amb tota saviesa i enteniment. Perquè puguin complaure en tot. I després quan demana per aquesta força, tota força segons el poder de la teva glòria, Pau està parlant aquí amb grans paraules. I alguns podrien pensar que això és arrogant, però no, al contrari, és arrogant. En la carta que s'entrega per Nadal o al patge reial, pots posar moltes coses i ja veuràs el que rebràs. Però quan preguem com Pau, hauríem de pregar d'aquesta manera, amb aquesta audàcia. Perquè què fa Pau? Pau prega d'aquesta manera perquè coneix el Déu al qual està pregant. El coneix. I Pau sap que Déu té tot això en abundància. Molt sovint nosaltres demanem una miqueta perquè la referència som nosaltres mateixos. Si només creixés una miqueta, si només sigués una miqueta més sant en la meva vida, si només una miqueta més com Crist, o ja estaríem molt contents, no? Però aquesta és la pregària que Déu vol que fem. No és arrogant demanar coses grans. Si Déu és aquest Déu que ens ha alliberat de la foscor, que ens ha posat en el reialme del seu fill, si pertanyem al regne del fill, del seu fill estimat, que ell ens ha donat, que ha vingut a aquesta terra per morir per nosaltres, per què no l'atrevim a demanar més en aquesta vida? Coneixem a Déu? Perquè crec que això es reflecteix en la manera que preguem, si coneixem de veritat el Déu que estem pregant. Pau prega segons la voluntat de Déu. Pau fa aquí, i tant el passatge de la setmana passada com el passatge d'avui, en pregar a sàndwich, no? Que és pa i pa, no? Sàndwich. Pau sempre prega, o pregaré entre pa, o no sé com es diria. Pau ens ensenya a pregar. Comença amb acció de gràcies, arrela tot en l'obra que Déu ja ha fet. La confiança de pregar és perquè Déu ja ha mostrat que és fidel i disposat a donar tot això, i acaba amb acció de gràcies, perquè ja està segur que Déu ho donarà. Això és pregar amb acció de gràcies, perquè preguem segons la voluntat de Déu i per tant sabem que Déu voldrà donar tot això. I què ens ho donarà? Quan preguem pel creixement espiritual, no dubtem en un moment que Déu no donarà això. Perquè el fet de començar a pregar per això ja és un gran senyal que Déu està donant això. Déu determina els fins, els propòsits, els finals, però també els mitjans. Déu ho farà, però ell ho vol fer per mitjà de la nostra pregària. No depèn de la nostra pregària. La pregària no té força. Déu té força. I ens demana, ens suplica, vineu, veniu amb les vostres preocupacions. Pregueu amb accions de gràcies. Aquest tipus de pregària neix d'un gran sentit de necessitat i mostra confiança en Déu i en la seva abundància, en el seu desig de respondre a les nostres súpliques. Església, que no siguem agarrats en la nostra manera de demanar coses a Déu. No siguem tacanyos, no? Especialment quan demanem com Pau pels altres, que això és tot el tema. Pau no està pregant per si mateix. Què si ens fem el compromís de començar a pregar així l'un per l'altre? Déu dona'ls a aquestes persones que es batejaran aquesta setmana vinent. Omple'ls amb el teu Esperit Sant, omple'ls amb el coneixement de la teva voluntat, dona'ls tota saviesa i enteniment espiritual. Per què no preguem així? L'un per l'altre, perquè jo sé, on conec uns quants aquí, que pel dijous necessitarem pregàries per força i res menys que poder dividir per poder perseverar. Per què no comencem a pregar com en Pau? En breus moments celebrarem el Sant Sopar que Jesús mateix va donar a l'Església per enfortir la nostra fe. I venim a menjar un roset de pa així i una copeta així de vi. I per mi no és cap problema. Però hem de saber que això representa una realitat molt més gran, una realitat d'abundància, no de trossets així. Déu ens vol donar aquest enfortiment, aquesta força en gran abundància per poder perseverar. Venim llavors amb expectativa i preguem. Déu ens has fet dignes. Ens crides a caminar per aquest camí. Llavors, fes-nos produir aquest fruit de bones obres. Forces per poder perseverar. Perquè, Senyor, podem donar-te gràcies ara i aquí, perquè sabem que un dia Jesús prendrà el vi nou amb nosaltres, en aquest banquet, en el regne del seu Pare. Aquesta herència que ella posa davant dels nostres ulls, que fa que podem continuar caminant amb acció de gràcies. Déu, dona'ns això. Fes-nos més com Crist. El de març hi haurà reunió de pregària. Una de les raons perquè hem decidit a fer-ho setmanalment era aquest text. Si la logística us permet i a l'horari veniu, veniu. Aprendrem junts i anirem, saps què farem? Prendrem Colossens 1, versets 3 a 14 i farem la primera part acció de gràcies i la segona part farem intercessió amb aquest text. Aprendrem a pregar l'un per l'altre. Preguem junts. I no espereu pel dimarts. Comencem avui i demà i el dia després. No des d'un gran sentit de propòsit, ara, sinó des d'un gran sentit de necessitat i amb gran confiança. Perquè són vides dignes de Crist. Aquesta és la preocupació de Pau. Aquesta és la preocupació de Crist que continua intercedint, pregant per nosaltres. I la pregunta ara és, quina és la teva preocupació per nosaltres, per la nostra Església? Quina és la teva preocupació i com afecta la teva pregària?